Les desigualtats entre rics i pobres no paren de créixer i Espanya s'encamina cap a una desigualtat estructural. Bona tarda, són les dues. Mentre els salaris perden pes i les famílies veuen reduït el seu poder adquisitiu, les grans empreses augmenten beneficis i la riquesa es continua concentrant en mans només d'uns quants. Segons un informe d'Intermón Oxfam, l'1% més ric de la població mundial acumula el 63% de la riquesa produïda des del 2020, és a dir, gairebé dos terços del total. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Això vol dir que per cada dòlar la de riquesa global que es genera i que rep una persona amb ingressos més baixos, un multimilionari se n'embutxaca 1,7 milions.
I en només dos anys la riquesa de les persones milmilionàries espanyoles ha augmentat en gairebé 3.000 milions de dòlars, cosa que equival a un augment aproximat de 3 milions de dòlars al dia. Espanya continua sent un dels països més desiguals d'Europa. El 2021, els més rics d'Espanya acumulaven un de cada 4 euros de la riquesa total.
L'informe de la ONG Oxfam Intermón arriba just al dia en què ha començat el Fòrum Mundial de Davos, la reunió anual dels màxims mandataris mundials, que aquesta vegada arriba en un context de guerra a Ucraïna i de crisi econòmica gairebé mundial. Per analitzar les dades d'aquest informe, just començar a l'estel migdia, ens acompanyarà la Raquel Checa. Ella és responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'aquesta ONG d'Intermón Oxfam. Mentrestant, dimecres, totes les mirades estaran posades en la cimera hispano-francesa que es farà a Barcelona i durant els dies previs tothom hi vol dir la seva. Avui ha estat la consellera Meritxell Serret des dels micròfons de Ràdio Estel qui ha demanat que no es limiti a una simple fotografia i ha fet una llista de temes a tractar.
Afers que com a Catalunya ens interessen i que van des de els corredors, no? El corredor mediterrani, el corredor 5G i tants altres temes com el català.
I a la vegada Esquerra i el PSC continuen amb la batalla dialèctica i ara ja no és pels pressupostos que continuen encallats, sinó per l'assistència del president Pere Aragonès en aquesta trobada entre els presidents espanyol i francès.
Lo que tiene que hacer un partido en cuyas filas milita el presidente de Sanitat es dar apoyo a la labor del presidente de Sanitat y punto.
No es cap novetat que Salvador Illa no es independentista o que es del PSC barra PSOE, per tant, probablement creu que el procés s'ha acabat o que l'independentisme està mort.
Aquest foc creuat entre els dos principals partits del Parlament de Catalunya arriba a les portes d'una nova reunió entre el president Aragonès i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, per mirar de desencallar aquesta negociació per als pressupostos.
El PSC es manté ferm en la seva proposta i els republicans els acusen de fer xantatge i avisen que no acceptaran un tot o res.
Ens ho explicarà tot plegat la Judit Caselles. Mentrestant, pel que fa als esports, el Barça passa per davant del Real Madrid per 3-1 i s'emporta la seva 14a Supercopa. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Després del bon joc d'ahir la nit, el tècnic Xavi Hernández ha decidit donar descans als jugadors. No hi haurà entrenament fins dimecres a la tarda. El proper partit del Blaugrana és aquest dijous a les 8 del vespre contra el Ceuta, partit corresponent als vuitens de final de la Copa del Rei.
I en bàsquet aquest matí la Federació Catalana ha anunciat el retorn de les seleccions catalanes absolutes.
Els amistosos es disputaran en el tram final de la temporada just abans de l'estiu. L'últim partit internacional del combinat masculí va ser l'any 2005, on Catalunya es va enfrontar contra Cuba.
I en la plana cultural us explicarem que l'actriu italiana Gina Lollobrigida ha mort avui als 95 anys. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Lollobrigida ha estat una de les grans muses del cinema italià. Va treballar amb Frank Sinatra i amb Paul Heinrich, que quan bull la sang, i amb Rock Hudson, quan arriba a setembre. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Gina Lollobrigida. Va saltar la fama als anys 50 i va formar part del cicle d'or del cinema italià. Va guanyar el Premi Especial del Globus d'Or, el Henrietta Award, pel seu paper a Quan arriba a setembre. També va fotografiar personatges com Audrey Hepburn i Salvador Dalí.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que avui ve marcada per aquest fort temporal de vent, neu i fred que se'ns acosta. Ens ho explica tot plegat en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El vent ha estat el protagonista aquestes últimes hores i ho continuarà sent al llarg d'aquesta tarda. Cops de vents molt forts a les comarques de Barcelona, Tarragona, Lleida, Catalunya Interior. Sobretot, no tant cap a les comarques de Girona, però també déu-n'hi-do, perquè les ventades puntualment poden arribar fins als 100 km per hora. A banda d'això, nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 800 metres aproximadament i per damunt dels 1.000 metres a la resta de la serralada. I no cal dir que avui les temperatures clarament més baixes que en dies anteriors. Demà les temperatures pujaran lleugerament perquè el vent girarà cap a ponent, arribarà una mica reescalfat i això farà pujar els termòmetres, però compte perquè de cara a dimecres les temperatures cauran en picat i la segona part de la setmana serà molt freda arreu de Catalunya. De moment, aquesta tarda encara amb possibilitat de nevades febles cap a les comarques del Pirineu i també de cara a demà a la meitat nord risc de ruixats.
L'1% més ric del món acumula el 63% de la riquesa produïda des de l'any 2020. Així ho revela un nou informe d'Oxfam Intermón que s'ha publicat avui a Espanya. En concret, les persones multimilionàries s'han recuperat ràpidament de l'aturada econòmica que va suposar la pandèmia. Si el 2008 l'1% més ric concentrava un 15% de la riquesa, el 2021 el percentatge puja gairebé 10 punts, és a dir, que acumula 1 de cada 4 euros.
Des del 2020, el valor conjunt de la riquesa de les persones mil milionàries espanyoles ha augmentat en gairebé 3.000 milions de dòlars, cosa que equival a un augment d'aproximadament 3 milions de dòlars al dia. En contrast, una de cada 10 persones al món passen gana, especialment les dones i les nenes, que són les qui mengen últimes i en menys quantitat a les llars. Representen un 60% de la població que pateix fam.
Pel que fa a la inflació, segons les estimacions de l'organització, aquesta s'ha agreujat per culpa de 95 grans empreses d'energia i alimentació que han més que duplicat els seus beneficis, mentre que milers de milions de treballadors viuen amb un salari molt per sota de l'índex de preu de consum.
Durant l'any passat, les grans multinacionals d'energia i aliments van generar uns ingressos nets extraordinaris de més de 300.000 milions d'euros. El 84% d'aquests beneficis ha anat destinat a remunerar els accionistes de les empreses i, mentrestant, hi ha més de 1.000 milions i mig de treballadors que viuen en països on el creixement de la inflació se situa per sobre dels salaris. És per això que Oxfam Intermón denuncia que els beneficis empresarials estan agreujant aquesta crisi de preus que s'ha convertit en una crisi també de desigualtat. Segons el Banc Mundial, podríem estar davant de l'increment més gran de pobresa i desigualtat entre països des de la Segona Guerra Mundial.
I a Espanya es veu la mateixa tendència. Els beneficis de les grans empreses de l'IBEX 35 han crescut i en conjunt han tingut un benefici de 60% superior al 2019.
Les empreses han aconseguit un 55% més de benefici que en els 5 anys anteriors a la pandèmia, una tendència que s'ha accelerat durant l'últim any, el pitjor, per altra banda, en xifres d'inflació. Tan sols en el tercer trimestre del 2022 es van anunciar resultats superiors en un 30% als del mateix període de l'any anterior.
I per desgranar i ampliar més a fons i entrar més a fons en aquest informe d'Intermón Oxfam, ens acompanya avui en directe a l'Estel Migdia la Raquel Checa. Ella és responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya, d'aquesta mateixa ONG. Senyora Checa, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Aviam, entrant en les dades, per què els mil milionaris han augmentat el nivell de riquesa tan ràpid?
Doncs realment és que hem de ser molt conscients que estem en una era on estem vivent múltiples crisis, no? Per un costat tenim tota la situació de crisi que encara està a nivell global producte de la pandèmia, del Covid. Hi ha una crisi climàtica també molt forta i ara tota la crisi d'inflació. I el que veiem és que, per exemple, el 2020, l'1% més ric va acaparar 2/3 parts de la nova riquesa que es va generar a nivell mundial. I si ens fixem en els mil milionaris, no?, i la seva fortuna, el que estem veient és que la seva fortuna està augmentant aproximadament en 2.700 milions de dòlars per dia. I si rasquem una mica més a les empreses, a les grans empreses a nivell mundial, les energètiques, les d'alimentació, doncs han duplicat beneficis, o sigui, els estan anant molt bé, fins i tot, doncs, bueno, presumeixen que han distribuït més de 255 milions de dòlars entre els seus accionistes, no? O sigui, tot això són dades que són públiques, són dades que a més hem fet càlculs estimats a projeccions, i el que hi ha darrere és, doncs, bueno, una intenció d'aprofitar una situació de crisi mundial i de múltiples crisis per fer-se encara més rics i tenir encara major concentració de la riquesa extrema.
I tot això per què passa? És a dir, quins mecanismes necessita perquè això acabi passant?
Bueno, hi ha una situació de causa d'arrel que té a veure també amb tot el sistema fiscal internacional. O sigui, el que tenim i el que trobem a mesura que analitzem els diferents sistemes fiscals de diferents països és que els rics i la riquesa extrema, no es grava suficientment, no? O sigui, mentre la gent treballadora està pagant una gran quantitat d'impostos, els grans rics i aquests mil milionaris paguen uns nivells d'impostos molt baixos, no? I quan analitzem doncs, l'impost a la riquesa, l'impost al patrimoni i altres tipus d'impostos, el que veiem és que hi ha fins i tot una tendència en molts països que vagi desapareixent. Si a això li afegim que hi ha doncs, tota la part de paraïsos fiscals, d'evasió, d'elusió fiscal, doncs això fa que no hi hagi un sistema fiscal suficientment progressiu perquè doncs, aquestes grans fortunes tributin el que els correspon i puguin aportar al conjunt del sistema de benestar del conjunt de la població.
Per tant, entenc que els governs hi podrien fer una mica més. No estan responent gaire bé en aquestes xifres.
Clar, aquí hi ha una assignatura pendent per part de la majoria dels governs que és bueno, doncs, revisar el seu sistema fiscal, ficar mesures molt més estrictes per intentar lluitar contra l'evasió i l'elusió fiscal i contra els paraïsos fiscals i fer que hi hagi sistemes impositius molt més progressius que realment recullin i gravin de forma molt més progressiva aquestes grans riqueses.
Preveieu que amb l'actual crisi de preus que ens trobem, no, les xifres de la inflació també, aquestes dades vagin en augment? És a dir, que l'informe anual de l'any que ve es vegin com encara aquesta pobresa ha continuat creixent i que els rics encara són més rics?
Nosaltres, per les estimacions que estem fent, sí, creiem que la situació pot anar pitjor. Jo creiem que no són mesures optatives pels governs, sinó que són mesures absolutament obligatòries i d'urgència. És cert que governs com el govern que tenim aquí doncs, ha intentat respondre a la situació de crisi per la inflació amb diferents paquets d'ajuda i de resposta immediata, però per poder lluitar contra la desigualtat que tenim, que és tan estructural a Espanya, no oblidem que som un dels 5 països més desiguals de tota la Unió Europea, necessitem de mesures i de polítiques molt més estructurals. Per exemple, doncs aquest impost als beneficis caiguts del cel que tenen les elèctriques i altres sectors no pot ser un impost només temporal. Ha de ser un impost molt més permanent, que es pugui activar més quan apareixen nous sectors que tenen aquests beneficis tan extraordinaris.
Centrant-nos ara en Espanya, ho comentaves, parleu en aquest informe que el país s'encamina cap a una desigualtat estructural. Què vol dir exactament això?
Doncs mira, amb les dades que estem traient i els anàlisis de les dades oficials que tenim fins ara, o sigui, podem dir, primer, l'1% més ric d'Espanya té a dia d'avui més del 23% de la riquesa nacional. I això és una dada que és molt important que la tinguem en compte. Totes els anàlisis que hi ha oficials ens apunten a que som un dels 5 països amb major desigualtat de la Unió Europea, però que a més som un país que la nostra desigualtat el que fa és, quan estem en situació de crisi econòmica, es fa molt més forta la desigualtat i té arrels profundes. Quan entrem en situació de bonança econòmica, som un país que ens costa molt més recuperar-nos i anar baixant el nivell de desigualtat. Aleshores, realment, hi ha causes que tenen a veure amb el sistema impositiu, que també hem de continuar avançant cap a un sistema impositiu molt més progressiu, però també té a veure amb tota la part de les contribucions i les prestacions socials, no? Tenim un sistema de protecció social que encara té moltes necessitats i que hauria d'avançar cap a una mirada no tan contributiva, sinó més universal.
Davant de tota aquesta situació, quina solució ens proposeu des d'Intermón Oxfam?
Doncs ara mateix, amb la situació que tenim de l'impacte a moltíssims hogars, a moltíssimes llars on veiem que la inflació ens fa viure aquesta situació de que, bueno, de que no ens arriba a final de mes, no? O sigui, hi ha moltíssima gent que està dient és que no arribo a fin de mes, és que cada dia està tot més car i estem veient les dades d'inflació que tanquem ara l'any amb aquestes dades, la pujada dels aliments més d'un 15%, etc. Creiem que sí o sí és necessari veure com es fa algun tipus de pacte de rentes amb els diferents actors socials perquè aquesta crisi d'inflació no la paguin només les rentes al treball, és a dir, no la paguin només els treballadors i treballadores a costa del seu salari, sinó que hi hagi un pacte social on també les grans empreses puguin assumir una part d'aquesta situació.
Vosaltres publiqueu aquest informe, normalment sempre coincideix amb l'inici d'aquest fòrum econòmic de Davos, que ha començat avui. Estem molt en contra d'aquestes dades, és a dir, banda d'aquesta pobresa es tracta en aquesta reunió de màxims mandataris?
Solen haver sessions on es tracta això, on bueno, s'escolten diferents veus des del sector públic, des dels governs convidats, des d'algunes organitzacions internacionals com nosaltres, des d'experts, però és important aprofitar espais com Davos i altres espais. No? Vosaltres mateixos ho dèieu abans, si no som els únics que estem aixecant la veu d'aquesta situació de crisi cronificada i de noves estructures de desigualtat profunda, el Banc Mundial ja ho va dir l'any passat, a finals d'any, va alertar clarament de que no arribaríem a complir amb els objectius d'erradicació de pobresa extrema que ens havien marcat a nivell internacional pel 2030. I bueno, hi ha altres organitzacions internacionals que també estan aixecant la veu.
Per tant, quins altres temes urgents creieu que s'haurien de tractar en aquestes reunions a banda d'aquesta desigualtat creixent que hi ha entre rics i pobres?
Hi ha tota la crisi climàtica, que és un tema que ens afecta a tots i a totes i que realment està totalment creuat amb la situació socioeconòmica que tenim a Espanya i que tenim a la resta del món. I ha de ser una agenda conjunta, o sigui, no es pot separar l'impacte de les múltiples crisis que estem vivint. La crisi climàtica, la crisi econòmica actual, amb totes les seves derivades de les crisis anteriors econòmiques, i després també la crisi sanitària del Covid, que encara no l'hem superat a molts països del món.
Raquel Checa, responsable del programa Desigualtat Zero a Espanya d'Oxfam Intermón, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Migdia per analitzar aquesta notícia que hem conegut avui d'aquest informe d'aquesta ONG, l'1% més ric del món, que acumula el 63% de la riquesa produïda des del 2020. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Estel Migdia.
Dues i 16 minuts, més qüestions. Aquesta setmana hi ha d'haver una nova reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa, per mirar de desencallar la negociació per als pressupostos del 2023 i trobar un acord amb temes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el quart cinturó metropolità. Mentre es treballa per trobar una entesa, els dos partits xoquen en un nou aspecte polític sobre si Esquerra ha de participar o no en la manifestació independentista en contra de la cimera hispano-francesa d'aquest dimecres. Des de la seu d'Esquerra, Judit Caselles, bona tarda.
De nou xoc polític entre Esquerra i el PSC poques hores després que el president s'hagi arremangat per tancar un acord de forma immediata amb els socialistes per als pressupostos. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, en una entrevista a Ràdio Euskadi, demana a Esquerra que s'ho pensi millor i que no vagi a la manifestació independentista d'aquest dimecres.
Pues el presidente de la Generalitat tiene que saber estar y me parece que es hacer lo correcto yendo. Y sobre Esquerra Republicana, pues me parece que son estas cosas tan difíciles de entender, ¿no? De querer hacer una cosa y la contraria, ¿no? Me parece que tiene, incluso para ellos mismos, muy difícil explicación lo que tiene que hacer un partido en cuyas filas milita el presidente de la Generalitat, es dar apoyo a la labor del presidente de la Generalitat.
Entonces, no s'ha acabat. La secretària general adjunta, Marta Vilalta, respon a Illa que els republicans seguiran defensant el dret a decidir a Catalunya.
No és cap novetat que Salvador Illa no és independentista o que és del PSC barra PSOE i, per tant, probablement creu que el procés s'ha acabat o que l'independentisme està mort. I, per tant, el que justament farem és manifestar-nos per dir-li, entre d'altres, també al Salvador Illa, que l'independentisme segueix viu, que el conflicte, malauradament, entre Catalunya i l'Estat segueix vigent.
Tot i el desacord des d'Esquerra asseguren que aquesta nova disputa política no ha de suposar un nou escull per la negociació per als pressupostos.
Gràcies, Judit. Veurem què acaba passant. Mentrestant, els comuns sí que critiquen el govern i els socialistes per no ser capaços d'arribar a una còrpera.
El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha lamentat que ja fa 16 dies que haurien d'estar en vigor els comptes d'aquest 2023 i ha demanat responsabilitat tant a l'executiu com als socialistes per mirar de desencallar aquest acord.
La veritat és que costa molt d'entendre la passivitat de la minoria de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya, però també costa molt d'entendre les anades i vingudes del Partit Socialista de Catalunya. En aquest sentit, en Comú Podem hem demostrat que hi ha voluntat i si es posen els interessos de la ciutadania per endavant d'altres qüestions, és possible arribar a acords.
En aquest sentit, Mena li recorda al govern la seva obligació d'arribar a acords amb altres forces polítiques i els socialistes que no mantinguin les línies vermelles que inclouen l'aeroport del Prat, el Hard Rock o la B40.
I una altra pressió del govern arriba des de Foment del Treball. Avui el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha emplaçat tant Esquerra com els socialistes a arribar a aquest acord aviat i demana al republicans cedir en el projecte del Hard Rock.
Els pressupostos presentats pel govern d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb la qual hi havia també un excés de pressió fiscal que, tot i que nosaltres no hi estem d'acord, la van donar per bona, perquè aquí tothom ha de fer sessions. Ara, en aquests moments, també considerem molt important que es puguin posar d'acord aquestes dues formacions polítiques amb aquestes infraestructures competitives.
I la insistència per incloure aquest projecte del complex de casinos Hard Rock, que s'hauria de construir a Tarragona, arriba en un moment en què les xifres de ludopatia i apostes a Espanya han augmentat de forma alarmant. Segons dades del govern espanyol, cada vegada els joves aposten més per internet i es calcula que tot l'estat hi ha 680.000 persones addictes al joc.
Amb la nova llei que regula el joc i el consum, que va entrar en vigor a finals de l'any passat, es va reforçar l'òrgan regulador que controla el joc i que pot sancionar operadors que no compleixen amb la normativa. A més, es va regular la publicitat de joc i apostes i es va posar en marxa un sistema de detecció de frau en els jocs. Ho ha explicat aquest matí al matí a Ràdio Estel l'advocat de Digestum Legal, José Luis Pavón.
Si tú eres un perfil de empresario que ofrece juegos de apuestas con publicidades muy agresivas o ilegales, o condiciones en las que es muy fácil enganchar a las personas sin su debida información, te retiran la licencia para poder hacer estos juegos.
Pavón també ha explicat que només durant el primer semestre del 2022, quan encara no s'havia reforçat l'òrgan sancionador, es van posar 53 multes a empreses i plataformes de jocs i es va tancar a Espanya més d'una vintena de pàgines web dedicades a les apostes en línia.
I encara sobre aquests comptes, qui també ha parlat dels pressupostos és la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que demana que l'acord amb els socialistes pugui fer-se efectiu de forma immediata perquè pugui aprovar-se en el Consell Executiu de demà.
Sobre la petició dels socialistes de congelar l'obertura de delegacions a l'exterior, Serret ha insistit que no aposta per obrir-ne de noves, però sí per consolidar les 7 que ja han aprovat i que estan en procés de consolidació, ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
El que sí que tenim clar és que aquí no s'ha aturat res, al contrari, el que estem vetllant, i per això també aquests pressupostos han de ser importants, és que efectivament s'obren totes aquelles delegacions que s'han anat creant en els darrers anys, no?, via decret, i per tant necessitem, i ho vaig dir ja en la primera compareixença com a conseller del Parlament, necessitem consolidar aquesta presència al món.
Entre les delegacions que el govern vol consolidar i que deia la consellera, hi ha les del Senegal, les de Sud-àfrica i la d'Andorra. A més, en aquesta mateixa entrevista, Meritxell Serret demana que a la cimera hispano-francesa de dijous es puguin tractar temes com el corredor mediterrani, el corredor 5G o el català, i que el paper del govern no es limiti a anar a fer-se una simple fotografia.
A hores d'ara encara no s'ha detallat si el president de la Generalitat tindrà un paper institucional a la cimera que vagi més enllà de saludar-se amb els presidents francès i espanyol. Des del govern demanen poder i tractar temes que fa temps que estan encallats, com els corredors o l'obertura dels passos transfronterers. Ho explica Serret també en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
S'està treballant i veurem, no?, veurem al final com s'acaba de concretar tota aquesta participació. De fet, el president ja va traslladar tota una llista d'aquells temes, d'aquells afers que com a Catalunya ens interessen i que van des de els corredors, no?, el corredor mediterrani, el corredor 5G i tants altres temes com el català.
La consellera també veu bé que el president vagi a la cimera per defensar el seu paper institucional al capdavant de la Generalitat i comparteix que alhora Esquerra s'assumi a la manifestació independentista, volíem dir, que s'hi ha convocat en contra per demostrar que el procés independentista no s'ha acabat.
I canviant de qüestió, però encara amb l'àmbit polític, el govern espanyol preveu retirar la mascareta al transport públic més aviat que tard. Així ho ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en una entrevista a la cadena SER.
Esperemos que la situación, si sigue así, se pueda adoptar una decisión que no sea muy tarde, pero siempre iremos, como siempre, de las manos de las personas expertas.
Darias ha llançat aquest missatge després de confirmar que la situació epidemiològica a Espanya és estable en aquests moments i per això aposten per retirar aquesta mesura que està vigent des del mes d'abril de l'any passat.
D'altra banda, la polèmica està servida a Castella i Lleó, on l'executiu de Pedro Sánchez amenaça, atenció, amb aplicar l'article 155 de la Constitució per recuperar les competències en sanitat i evitar que s'implementi el nou pla antiavortaments del govern autonòmic liderat per Partit Popular i per Vox.
Fons del govern espanyol apunten que si no hi ha més remei faran ús d'aquest mecanisme que preveu la Carta Magna. Aquest cap de setmana el govern ha enviat ja de fet un requeriment en què exigeix a la Conselleria de Sanitat de Castella i Lleó que no aprovi ni apliqui cap mesura antiavortista. El govern autonòmic vol obligar a escoltar les dones embarassades al batec del cor del fetus.
La Moncloa considera que les mesures podrien vulnerar l'exercici de drets fonamentals a banda d'extralimitar-se de les competències autonòmiques. Així ho apuntava també la mateixa ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Que estas medidas, ya sean de obligar, ya sean de instar, en cualquier caso, están contraviniendo la legalidad vigente, no tienen ámbito competencial para dictarla, y también lo más importante, por si esto fuera poco, y es que contraviene los derechos de las mujeres, y ante eso no estamos dispuestos a transigir.
Per ara, la Moncloa, però, actuarà amb prudència i esperarà a veure com reacciona el govern del popular Alfonso Fernández Mañueco abans de prendre cap decisió.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Catalunya està en alerta per un fort temporal de vent, fred i neu a cotes baixes que ja s'ha començat a notar durant aquest matí, que s'allargarà previsiblement durant tota la setmana, especialment a partir de demà i també dimecres.
Per això, Protecció Civil demana precaució si s'està conduint, retirar elements perillosos de balcons i finestres i evitar les activitats a l'aire lliure en zones boscoses on podrien caure branques o arbres. Fins demà, dimarts, les ratxes de vent podran superar els 70 quilòmetres i apropar-se als 100 a gran part del territori. Les comarques en situació de perill molt alt són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp. Així tot, les zones de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona, comarques de Girona i el Pirineu de Lleida també es veuran afectades per aquestes ratxes de vent, però en cap cas no bufarà tan fort.
Pel que fa a la neu, afecta principalment al Pirineu i Prepirineu, amb emblanquinades a partir dels 500 metres aquest matí. Les màquines llevaneu s'han posat en marxa per netejar les diverses vies afectades al Pirineu, com ara el Port de la Bonaigua, entre Naut Aran i l'Aneu, a la carretera que dona accés al Pla de Baret, on calia circular aquest matí amb cadenes. D'altra banda, el govern començarà a desplegar l'atenció integrada social i sanitària les properes setmanes. Començaran per 7 territoris de Catalunya encara per concretar. Així ho han anunciat aquest matí les conselleries de Salut i Drets Socials després de signar el protocol amb les 4 diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i entitats del món municipal per al desplegament d'aquest àmbit. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La firma d'avui vol ser el preludi d'un canvi de model assistencial i del sistema de cures de la gent gran, persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental. L'objectiu és posar els recursos de forma coordinada i gestionada en una sola gestió per atendre aquests col·lectius amb més dependència. Per exemple, una persona gran que viu a casa sola i té alguna patologia crònica, problema social o necessitat d'un servei d'APAT a domicili. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha assegurat que l'atenció a l'usuari serà més eficient i reduirà la càrrega assistencial dels centres hospitalaris.
Per al sistema ha de ser més eficient i més eficaç. Per al ciutadà ha de ser més amable, ha de ser més acollidor, ha de ser més còmode, ha de ser de més qualitat, en un context en el que la gent aspira a envellir a casa seva.
Aquest desplegament hauria de culminar amb la creació de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, que serà l'instrument de governança d'aquest sistema d'assistència i cures.
Gràcies, Sílvia. Mentrestant, la plataforma Marea Blanca de Catalunya recolza la vaga del sector sanitari que hi ha convocada pels dies 25 i 26 de gener i fa una crida a la població que surti al carrer per defensar la sanitat pública. Al mateix temps, ha exigit al govern i al Parlament que actuïn de manera urgent per salvar la sanitat. Des del govern català volen evitar aquesta aturada i el conseller de Salut, Manuel Balcells, ha citat aquest dimecres a Metges de Catalunya, que és qui ha convocat primer aquesta aturada, per mirar d'arribar a un acord i desconvocar les protestes.
Espero un diàleg franc i obert i voluntat d'arribar a acords. Home, el diàleg s'ha de portar sempre amb la voluntat i confiança de que sigui efectiu. I amb aquest esperit nosaltres hem convocat aquesta reunió.
Aquest no és l'únic front obert que té el govern català. El sindicat CGT s'ha sumat avui també a la convocatòria de vaga a l'ensenyament que hi ha per als mateixos 25 i 26 de gener.
La decisió s'ha pres de manera assembleària durant la primera setmana lectiva després de Nadal. El sindicat critica que Educació no té voluntat, al seu entendre, per revertir la retallada. CGT, a través d'un comunicat, exposa que no s'està avançant cap al 6% del producte interior brut destinat a educació i que tampoc no s'estan reduint les ràtios d'entre d'altres.
I el jutjat de primera instància de Barcelona, número 31, ha dictat la primera sentència a l'estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de les clàusules d'un contracte de lloguer de l'empresa Azora. La immobiliària volia aplicar un augment de lloguer d'un 30% a una veïna de Granollers.
La sentència fa referència a aquesta demanda interposada per aquesta veïna, assessorada pel sindicat de llogateres i el col·lectiu Ronda. Aquesta considera abusives i fraudulentes 9 de les 10 clàusules denunciades. Entre les anul·lades, destaca la bonificació de la renda, que permetia a Azora aplicar una pujada del preu de lloguer a partir del tercer any de contracte, passant dels 690 a gairebé 1.100 euros al gener del 2020. Azora té 13.000 pisos arreu de tot l'estat.
I a partir d'avui, segurament alguns ja ho haureu notat, no es poden fer servir les T-Casual i les T-Usual comprades l'any passat. Aquests abonaments de transports, comprats fins al 31 de desembre amb descomptes del 30%, han caducat aquest diumenge en comptes de finals de febrer, com solia passar habitualment.
I el canvi de tarifes ha provocat que s'hagi acurtat, per tant, la vigència dels títols comprats l'any passat. La situació afecta en concret a la T casual i la T usual. Els dos títols han caducat aquest diumenge i, per tant, aquelles que s'hagin comprat el 2022 no es poden utilitzar a partir d'avui. Això ha provocat queixes d'alguns usuaris no assabentats, ja que la T casual no acostuma a ser vàlida fins a finals de febrer, però ara els que van estrenar la targeta a finals de desembre ja no l'han pogut utilitzar més. Les persones que tinguin títols que no hagin estrenat els podran bescanviar abonant la diferència de preu que correspongui fins al 31 de març.
I encara en mobilitat, la guerra al sector del taxi continua oberta. La plataforma Bolt desafia la mobilització dels taxistes que hi ha convocada per demà dimarts i oferirà viatges gratuïts mentre duri aquesta protesta. La companyia s'ha afegit a la convocatòria que l'Associació de Vehicles de Transport amb Conductors, les conegudes com a BTCs, han impulsat com a resposta a Elite Taxi i al Sindicat del Taxi de Catalunya.
Volta ha criticat que l'únic que pretén la mobilització dels taxistes és paralitzar la mobilitat a Barcelona i critiquen a les autoritats per enfrontar els taxis amb el sector de les BTC quan creuen que podrien conviure perfectament. La mobilització de taxistes que protesten perquè aquestes llicències de BTC començarà demà a 11:15 des de la plaça d'Espanya de Barcelona i anirà fins al Parlament.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una altra agressió sexual que hauria tingut lloc aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona.
Cap a les 6 de la matinada, uns testimonis han trucat a la Guàrdia Urbana dient que s'acabava de cometre una agressió sexual a aquesta platja que està tocada a la Barceloneta. La víctima, major d'edat, ha estat traslladada a un centre sanitari. L'home, però, ha fugit. A banda de l'agressió sexual, també hi ha indicis que l'home hauria robat a la víctima, ja que quan ha estat atesa no portava cap de les seves pertinences a sobre.
Per cert, que el cos de Mossos d'Esquadra s'ampliarà en 850 noves places. El Departament d'Interior ha publicat avui aquestes bases d'aquesta nova convocatòria que té, recordem, un 40% de les places reservades a dones. El període de presentació de sol·licituds comença demà i s'allargarà fins al 13 de febrer.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quasi 35 minuts abans d'obrir els esports, fem una mirada a la informació local i comarcal d'aquest dilluns. L'Ajuntament de Manlleu avisarà els seus veïns en cas de nivells alts de contaminació a través de missatges d'alerta al mòbil en aquest municipi d'Osona. Han començat a desplegar una prova pilot amb la instal·lació d'un sensor a la zona de la piscina municipal.
La ciutat registra al llarg de l'any nivells alts de contaminació de l'aire per presència de partícules en suspensió superant el topall fixat per la Unió Europea. A més, l'orografia de Manlleu i la seva localització a la plana de Vic fa que la contaminació quedi sovint estancada i s'empitjori, per tant, la qualitat de l'aire. La responsable de l'Agenda 2030 de Manlleu, Maria Carme Noguer, explica l'objectiu d'aquesta mesura.
Per ajudar a tothom a també prendre més consciència i més sensibilització de que la qualitat de l'aire és cosa de tots i, per tant, les dades les estem oferint en temps real i en obert i ara crearem un sistema d'alarmes que esperem que estigui disponible a les properes setmanes de forma que tothom pugui conèixer alhora no només la qualitat de l'aire, sinó que està passant alguna cosa que ha de fer que prenguem mesures actives per evitar-ho.
La crema de pèl·let, per exemple, per escalfar llars i la mala combustió de les calderes són factors que contribueixen també a empitjorar la qualitat de l'aire.
I a Olot, l'Ajuntament, amb col·laboració de dues entitats locals, han reparat 31 bicicletes i n'han cedit 18 a famílies vulnerables a través del projecte Bicis Actives.
La idea del projecte és que qualsevol persona sense recursos pugui tenir una bici per fomentar el transport sostenible, a banda d'apostar per l'economia circular. Es tracta d'una iniciativa social que va néixer el 2018 de la mà de les entitats municipals en què recuperaven bicis en desús per cedir-les a persones sense recursos.
I a partir de demà, els skaters no podran patinar a la plaça dels Àngels de Barcelona, coneguda com la plaça del Mag Benit, tampoc pels carrers que hi condueixen abans de les 9 del matí.
Fins ara, els skaters tenien prohibit patinar-hi des de les 10 de la nit i fins a les 7 del matí. Ara, amb aquesta mesura, doncs, s'amplia aquest horari de prohibició. La nova norma ha sortit publicada avui al butlletí oficial de la província de Barcelona i a partir de demà no es podrà patinar a la plaça a primera hora del matí. La mesura afecta, per tant, la ronda de Sant Antoni, els carrers Tallers, Joaquim Costa, Ramalleres i Pintor Fortuny o Peu de la Creu.
Acabem aquest recorregut a Polinyà, al Vallès Occidental, on el conductor d'una moto ha mort avui al matí en un accident a la B-142.
Això que ha estat entre un camió i un ciclomotor i les causes del sinistre encara s'estan investigant. Amb aquestes són ja 11 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar aquest any. Ahir diumenge, dos accidents més també han acabat amb la vida de dues persones.
D'altra banda, a Reus, els Mossos han denunciat penalment el conductor d'un vehicle per circular 190 km per hora per la carretera T11. El denunciat gairebé doblava la velocitat permesa de la via, ja que en aquell punt no es pot circular a més de 100 km per hora. Ara sí, 2:35, moment per als esports. Parlant del Barça, on continua la ressaca després que els blaugranes s'imposessin al Real Madrid per 3-1 en la final de la Supercopa que s'ha disputat aquesta nit a l'Aràbia Saudita. És el primer títol de la temporada i el primer de Xavi des de que dirigeix l'equip, Anna.
Sí, els blaugranes van tenir la pilota, van controlar el joc i van generar diverses ocasions que van acabar encertant de cara a la porteria i és per això que un cop han aterrat a l'aeroport del Prat aquest matí, el tècnic del Barça els ha donat 2 dies de descans. L'Agarenc considera que per poder encarar el proper duel que és aquest dijous contra el Ceuta cal que desconnectin i reposin. Així doncs, els blaugranes tornaran a entrenar-se dimecres després de dinar a la Ciutat Esportiva i l'endemà agafaran l'avió per mirar d'obtenir un altre bitllet per la Copa del Rei. Just després de la gesta, Xavi insistia en que aquest títol ha de servir de punt d'inflexió.
És un títol contra el Madrid, de la manera que hem jugat, crec que hem d'estar molt orgullosos, no? I pel barcelonisme jo crec que també és molt positiu, no? Els últims anys les hem vist de tots colors, situació econòmica difícil, la marxa del Leo també ha sigut molt, molt important i molt difícil de pair, i crec que estem creant un equip que espero que sigui el primer títol de molts, no?
El gran protagonista de la nit i escollit MVP del partit va ser Gavi. El jove de 18 anys va demostrar que es troba en un gran moment de forma després d'encetar el marcador i assistir Robert Lewandowski, el periodista esportiu i cap d'esports del diari El País. Ramon Besa ha passat pels micròfons d'aquesta casa i en una entrevista al magazín de Radio Estel ha explicat la importància d'aquest títol, del fet d'imposar-se al Real Madrid i també de la felicitat que produeix el planter quan juga al primer equip.
El rival és el Madrid, que moltes vegades doncs, és aquesta comparativa on estem respecte al Madrid, que sabem que és un club que en aquest moment, tant patrimonialment com econòmicament, està molt lluny del Barça, però esportivament doncs, hi ha la sensació que sobretot si és més a prop per aquesta fornada de jugadors del planter, que crec que és els que d'alguna manera han sostingut el club.
Bes ha explicat que el Madrid se l'identifica més per la victòria, però el Barça pel joc i per la bona sintonia al mig del camp.
Encara en futbol, aquest diumenge l'Espanyol ha aconseguit 3 punts d'or davant del Getafe, que l'allunyen de les zones de descens.
Sí, els de Diego Martínez s'havien avançat amb un gol de Joselu al minut 6, però l'alegria ha durat tan sols 2 minuts, moment en què l'equip local responia amb una diana d'Enes Unal. Finalment, Javi Puado ha vist porteria i ha aconseguit que l'Espanyol sumés un triomf molt important. Joselu, autor de la primera diana, explicava la importància de marxar de Madrid amb els màxims punts.
Veníamos haciendo un trabajo increíble las últimas jornadas. Desde el parón creo que hemos crecido muchísimo. El equipo se merecía una victoria como esta. Al final son 3 puntos de oro que nos dan un respiro y sobre todo nos dan ese plus, ¿no?, en la clasificación, porque creo que veníamos haciendo partidos muy, muy serios, que al final no teníamos el premio de conseguir los 3 puntos y hoy el equipo ha trabajado muchísimo y creo que hemos sido justo merecedores de la victoria.
Amb aquesta victòria, l'Espanyol se situa 14è a la Lliga. Ara mateix, el Barça és al capdavant amb 41 punts, seguit del Madrid amb 38. El Girona és 11è després de guanyar dissabte contra el Sevilla per 2-1.
I en bàsquet tornen les seleccions catalanes absolutes. La Federació Catalana ha aprofitat que celebra els seus 100 anys per programar partits internacionals.
Sí, de fet, l'últim partit internacional masculí va ser fa 18 anys a Badalona, entre Catalunya i Cuba, i l'últim del femení va ser ara fa 5 anys a Fontejau contra Montenegro. El president de la comissió del centenari de la Federació, Pere Franci Torra, ha anunciat que els partits es duran a terme abans de l'estiu. El femení ho farà al maig i el masculí al juny.
A la primavera del 2023, encara amb dates per confirmar, també tindran lloc els esperats i desitjats partits de les seleccions catalanes. Tant la de 3x3, nova modalitat que puja amb força, com la femenina absoluta. La selecció masculina absoluta realitzarà el seu partit a l'inici de l'estiu.
Girona i Manresa podrien ser les seus d'aquests partits que encara no tenen ni rivals ni dates concretes.
I en tenis, Rafa Nadal ha fet els deures a l'Open d'Austràlia i ha passat a segona ronda després de desfer-se del britànic Jack Draper per 3-16-1.
El manacorí, vigent campió, no ha ofert la seva millor versió durant les 3 hores i 40 minuts que ha durat el partit, però ha sabut remuntar en moments delicats per finalment endur-se la victòria. Per cert, que en aquest partit s'ha produït una anècdota curiosa. Al cap dels 7 primers jocs, el tenista de Manacor s'ha apropat fins a la banqueta per canviar de raqueta i ha vist que no hi havia la que volia. Nadal ha començat a fer gestos de sorpresa, on ningú ha entès què passava fins que li ha explicat al jutge de cadira que no trobava la raqueta que havia deixat a la banqueta i que era amb la que volia continuar el partit. Al final del duel, Nadal ha explicat que s'ha equivocat demanant que li encordessin la raqueta, que ja estava ben encordada. El proper partit de Nadal serà dimecres contra el nord-americà Mackenzie McDonald. Pel que fa a la resta d'espanyols, el balear Jaume Munar ha caigut derrotat pel txec Dalibor Zvertsina per 3 sets i no passarà la següent ronda, com tampoc ho farà Pedro Martínez, que ha perdut contra el polonès Hubert Hurkacz, ni Bernabé Zapata, que no ha pogut superar Karen Khachanov. Els altres partits a destacar d'avui són la victòria del grec Stefanos Tsitsipas, que també s'ha classificat per la següent ronda, després de guanyar per 3 sets el francès Quentin Alice. El rus Daniil Medvedev ha derrotat el nord-americà Marcos Giron per 3 sets. Demà hi ha previst el debut de Novak Djokovic, i diem previst perquè el serbi ha hagut de tornar a cancel·lar un entrenament pels problemes físics que arrossega els isquiotibials de la cama esquerra. Veurem si Djokovic, que serà dubte fins a l'últim moment, es podrà enfrontar contra l'espanyol Roberto Carballés, partit que s'hauria de disputar a 2:15 del matí, hora catalana. Per cert, que qui segur que no jugarà aquest primer gran slam de l'any és Nick Kyrgios. Aquesta matinada, l'australià ha anunciat just un dia abans del seu debut que té una lesió al genoll que li impedeix competir i no podrà defensar el títol de dobles. Paula Badosa dissabte també va dir que no podria disputar l'Open per culpa d'una lesió muscular a la cuixa dreta. I al quadre femení, la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a l'alemanya Jule Niemeyer per 2-7, 6-4 i 7-5, i l'espanyola Cristina Buxa també ha passat ronda contra la també alemanya Eva Lis per 2-7 a 1, 2-6, 6-0 i 6-1.
I acabem parlant d'handbol. Avui a tercera jornada de la la primera fase del Mundial en joc. La selecció espanyola juga contra l'Iran a 8:45 del vespre al Tauron Arena de Cracòvia.
Aquest vespre el combinat espanyol buscarà passar a la segona fase del Mundial amb la totalitat dels punts. El conjunt de Jordi Rivera no podrà comptar amb Ian Tarrafeta, que es va lesionar la primera jornada contra Montenegro. El sabadellenc té una fissura en una costella del costat dret que li impedeix continuar el campionat. Qui ha estat cridat a substituir-lo és el jugador del Franklin Granollers, Pol Valera, que ha arribat avui a Cracòvia. Aquesta serà la primera gran cita internacional de Valera amb Espanya, just abans de fitxar pel Barça fins al 2026. Dani Fernández, jugador de la selecció espanyola, ha explicat com encara en el partit d'avui.
Viendo la main round que se prevé, es importante y vital poder conseguir ese pleno de victorias y ese pleno de puntos. Y esperamos que conseguir esas buenas sensaciones que vamos buscando a lo largo del torneo. Va a ser un partido duro, ellos también se juegan la vida, así que no esperamos menos del rival.
El partit obligarà la selecció espanyola a donar la seva millor versió si vol passar a la següent fase amb tots els punts possibles. Tot apunta que els propers rivals seran les seleccions de França, Eslovènia i Polònia.
Gràcies, Anna.
A tu.
15 minuts i arribarem al final d'aquest programa. I abans d'obrir la plana cultural, com sempre i com cada dilluns, ens acompanya el Xavier Pastor, politòleg, conflictòleg i director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, que ens analitza i ens posa una mica en context tot el que passa a casa nostra. Xavier Pastor, bona tarda, com estem?
Bona tarda, com estem?
Molt bé, aviam, a negociació de pressupostos en marxa que continua encallada, no? Aquesta reunió a Aragonesilla de dissabte que no va prosperar per desencallar aquest acord. No sé si creus que Esquerra hauria de cedir en la proposta que ha fet el PSC d'acceptar aquests projectes com el Hard Rock, l'ampliació del Prat i el quart cinturó litoral.
Jo és que em pensava que tot això aniria més ràpid, sincerament, eh? En un primer moment recordo que ho vam estar comentant aquí, jo pensava que aniria més ràpid i a poc la cosa s'ha anat complicant. A mi, ara que ens posem en coses molt concretes, hi ha una cosa que aquests dies he estat analitzant i és que les respostes que fan els polítics, concretament els polítics que estan al capdavant d'aquesta negociació, que quan se li pregunta sobre el que estan negociant, sobre les propostes que no es posen d'acord amb quines sí, no ens ho acaben d'explicar. I jo crec que si estan parlant de qüestions que tenen a veure o que ens acabaran afectant els ciutadans, jo voldria saber amb què es posen d'acord i amb què no. És a dir, això no és una negociació privada, això és una negociació pública. És a dir, estem parlant d'assumptes públics, estem parlant de partits polítics que tenen la feina, la tasca, de, en aquest cas els que estan al govern, els que estan a l'oposició, de posar-se d'acord per tirar endavant propostes que ens afectaran a nosaltres i, per tant, que acabaran sent públiques. I després hi ha tota aquesta crítica que es fa sempre cap a la política, que la ciutadania cada cop està més lluny de desafecció. A tu no t'agradaria saber-ho, Xavier, exactament en què es posen d'acord i en què no?
Sí, però m'agradaria saber-ho, però el que penso és que en aquestes reunions s'asseuen i parlen concretament d'unes altres coses. Deuen dir, mira, ara per eleccions no ens va bé, ara per estratègia de partits no ens va bé, i jo crec que es dediquen a parlar una altra cosa i és més fum el que es ven.
Per això mateix, precisament, una de dues, o ja ho tenen pactat i, per tant, com dius tu, aprofiten que estan junts per parlar d'aquelles coses que els poden convenir, jo, deixa'm que sigui una miqueta més ingenu, Xavier, jo et diria que jo vull creure que sí que s'asseuen per parlar, però jo els diria, ja prou de dir-nos que sobre aquestes qüestions que ens afecten a nosaltres, que teòricament nosaltres som els beneficiaris o els perjudicats, no sé com entendre-ho, i que ells estan gestionant una cosa que directament és com nostra, no?, de la ciutadania, són les polítiques del govern, que comencin a parlar clar i que intentin fer més pedagogia. És el que demano, perquè em sembla que, si no, estem en converses de vegades, no, això sí, bueno, però això no li puc dir, no, ho pot dir tot. I jo crec que els periodistes aquí feu una feina molt interessant a insistir en aquesta qüestió. Ho deia perquè, si no, com no puc respondre a la teva pregunta? És a dir, sembla que en un primer moment se posaven d'acord molt ràpid, on va semblar a mi. Potser és que jo estic mal fixat, eh? Pot ser, eh? Però després resulta que la cosa s'ha complicat. Bueno, doncs jo vull saber exactament per què i com s'ha complicat i en quins temes.
Aviam si ens ho expliquen. Mira, i uns altres també t'ho volia comentar, de que s'asseuen, que et fa la sensació que s'asseuen i que no serveix de res, són els del Fòrum Mundial de Davos, que començava avui, no?, que arriba amb aquesta agenda marcada pel context de guerra a Ucraïna, crisi econòmica i climàtica, i que cada any les mateixes preguntes, si serveixen d'alguna cosa aquestes reunions de líders mundials.
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo aquest matí, com has preguntat, jo ho he estat analitzant, i jo crec que sí, i fixa't, diré que si no fos així, és a dir, si això, el fòrum de Davos, no existís, ho hauríem de crear. I molt ràpid m'explico, perquè, fixa't, si ens n'adonem que a nivell intern, a nivell domèstic, a nivell de casa, cada partit polític lluita pels seus interessos, no? Uh-huh. I que quan es troba, doncs, vol que els seus interessos, no?, surtin guanyadors i que siguin els que tirin endavant, doncs imagina't a nivell de països, això deu ser, hi ha un guirigall. Per tant, és molt difícil que els països, per se, per ells mateixos, es posin d'acord si no tenim aquest tipus de fòrums, que evidentment, pel que estem veient, es tarda molt en prendre decisions o en posar-se d'acord en determinats temes, però penso que un cop posats d'acord, això acaba beneficiant el món sencer. Per tant, si no existís, hauríem de crear. Ens agradi com funcioni o no? Potser pot funcionar millor, però jo crec que ho hauríem de crear.
Mira, i una altra trobada de líders internacionals tindrà lloc aquí a Barcelona aquesta mateixa setmana, no? La cimera aquesta hispano-francesa que es farà al MNAC. Et volia preguntar com hauria de gestionar Esquerra el fet que, per una banda, tindrà representació a la cimera amb el president i, de l'altra, també representació en aquesta manifestació en contra que s'hi ha convocat. No sé si pot crear un conflicte dins de les files d'Esquerra, tot això.
Sí, és possible. Jo crec que més que a les files d'Esquerra, que jo crec que la gent que està en el partit polític és conscient que té una finalitat, que és recollir els interessos de la ciutadania, aquells interessos, aquelles qüestions on creu que hi ha problemes i s'han de solucionar, i per tant jo crec que la militància, els que estan del partit, això ho comparteixen, i per poder aconseguir-ho han d'arribar al govern. Per tant, jo entenc que quan un arriba al govern ja no governa per uns interessos concrets, sinó que ha de governar pels interessos de la gran majoria, per no dir tota la població d'un país. Jo crec que el problema està amb la gent que els vota, és a dir, la gent que els vota i que els va votar, per exemple, perquè pensen que estem davant d'un partit polític independentista i que en el seu moment estarien en contra d'un tipus de cimera d'aquest tipus, doncs jo crec que aquesta gent potser es pot sentir una miqueta, doncs, menys tinguda o que es pot sentir dolguda. Però també s'ha d'entendre que un govern, al final, no governa només per uns quants, uns pocs, sinó que governa per tots. Entenc, per tant, que la presència del govern en aquesta cimera està més que justificada i ha de ser-hi. Potser, insisteixo, torno al principi, l'important és explicar de forma pedagògica i clara que una cosa és un partit polític i una cosa és un govern, i que quan s'arriba a governar no es pot governar només pels interessos d'allò que defensa un partit polític, sinó que s'ha de posar a la pell de tothom, ha d'intentar governar per tothom. Que s'aconsegueix, millor, que no s'aconsegueix, evidentment. Però jo crec que el problema no és tant la militància, potser, sinó la gent que els va votar, no? Que potser es va votar per un... Digues, Xavier, perdona.
Anava a dir que tenim molt poc temps, anava a dir que aviam si ens ho acaben explicant i aviam si sortim de dubtes aquesta setmana. Sí. I ens queda més clar què esperen tant amb aquestes reunions i també què passarà dins d'Esquerra amb aquesta presència d'Aragonès a la cimera. Xavier Pastor, ens veiem dilluns que ve. Ha estat un plaer una altra setmana més comptar amb tu aquí a l'Estel Migdia.
Igualment. Vinga, una abraçada.
Una abraçada. La sintonia que vol dir que arribem ja a les acaballes d'aquest programa i la sintonia que marca l'entrada d'Olma Giró aquí a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Com anem?
Bé, curt de temps, així que endavant.
Curt de temps, endavant. I avui hem de començar amb una mala notícia, sí, ho dèiem a la portada d'aquest informatiu. L'actriu italiana Gina Lollobrigida, una de les grans muses del cinema italià, ha mort avui als 95 anys.
Lollobrigida va saltar a la fama, ho recordareu, als anys 50, i va formar part del cicle d'or del cinema italià. Va guanyar el premi especial dels Globus d'Or, que es diu Henrietta Ward, pel seu paper a Quan arriba setembre, un paper que va compartir amb Rock Hudson, i de fons escoltem una de les cançons que ballen els dos a la pel·lícula, que s'ha de dir que tenia molta química. Lollobrigida també va treballar amb Frank Sinatra i Paul Henreita a Quan vull la sang. L'actriu té una estrelleta, per cert, en el mític Passeig de la fama de Hollywood. Als anys 70 va decidir allunyar-se de la gran pantalla i està en aquest cas darrere la càmera i va arribar a fotografiar personatges com Audrey Hepburn o el mateix Salvador Dalí, que això ens toca de prop. Fins i tot va arribar a aconseguir una entrevista en exclusiva amb Fidel Castro. Lola Brígida també va provar sort en el món de la, política i atenció que aquesta notícia és curiosa. Als 95 anys es va presentar a les eleccions a Itàlia per un partit antisistema perquè assegurava estar cansada dels polítics que només discuteixen i no arriben a res.
Per tant, fa poc a les últimes eleccions
italianes. Sí, a les últimes eleccions, exactament. Així que, amb tot, Lola Brígida, el que podem dir és que ha sigut una de les artistes italianes amb més projecció internacional i des d'aquí la recordem.
I tant, una altra de les estrelles grans de Hollywood que s'apaga. Mira, i en literatura, a casa nostra, la periodista Andrea Genovart ha guanyat el 8è Premi Anagrama per la seva primera novel·la, Consum Preferent.
El jurat ha destacat que la seva obra relata molt bé la precarietat d'una generació que voreja la trentena i que intenta sobreviure en feines precàries a través, ho fa, de l'amor i de la intel·ligència. La novel·la està ambientada en la Barcelona actual i, per cert, Xavi, l'edició de l'any passat, el Premi Anagrama, dotat amb 12.000 euros, va quedar desert. Escoltem a la mateixa Genovart que n'explica l'argument.
Consum preferent és la caiguda de tot allò que ens ofereix una gran ciutat avui dia, aquesta ciutat és Barcelona, i passa a ulls de la protagonista, que és l'Alba, i que busca una identitat en aquesta ciutat amb múltiples opcions i amb un munt d'interferències idiomàtiques, ideològiques, que sovint despisten.
La novel·la Consum preferent els publicarà a finals de març en català i a la tardor en castellà. Amb el reconeixement a Genovart, el Premi Anagrama em dedica torna a descobrir una veu jove, com ja va passar el 2021 amb l'obra de Paul Guas, Napalm al cor, o el 2019 amb Canto jo i la muntanya Baia d'Irene Solà.
Per tant, noves veus que entren al panorama literari català. Mentrestant, l'actor, director i humorista José Corbacho, que estrena la tercera temporada del seu monòleg Ante todo mucha calma, aquest diumenge al Teatre Borràs de Barcelona, ha deixat molt clar des d'aquests micròfons d'aquesta casa de Ràdio Estel que l'estrès és molt dolent i que tot ens ho hauríem d'aprendre, Olma, amb més tranquil·litat.
Haurem de fer cas al Corbacho, que també ha explicat que, tot i que és la tercera temporada, el monòleg Ante todo mucha calma ha anat evolucionant i canviant, és a dir, que no és el mateix que el primer. En total, segons ha dit, són 90 minuts amb molt ritme, que el que fan és buscar treure un somriure a l'espectador. I sobre els monòlegs, l'humorista ha posat sobre la taula que, per una banda, sents com una mena de responsabilitat més gran que la que sents quan fas un altre tipus d'obra, perquè bàsicament tot depèn de tu. Si la gent riu, és gràcies a tu, però que si no s'ho passen bé, també és culpa teva. D'altra banda, Corbacho també ha detallat que el monòleg és un format molt agraït perquè tens llibertat absoluta. En una entrevista al magazín de Ràdio Estel, José Corbacho ha avançat que no té pensat jubilar-se.
Vaig agafar la referència d'un altre gran còmic d'aquí, que era el Luis Cuenca, que feia revista, sí. Un senyor ja d'una edat, i aquell home deia, m'agradaria morir a l'escenari, i jo vaig pensar, ostres, a mi també, que després ve la meva dona i diu, hòstia, quina feinada, t'haurem de portar una ambulància, levantamiento de cadàver des del Borràs i tal.
Quita, no?
I digo, bueno, millor això que casa.
Que no casa.
Una altra de les reflexions que ens ha deixat Corbacho és que fins ara, fins al moment, la paraula que més l'ha impactat ha estat gràcies. I ha instat a que tots siguem més agraïts i donem més les gràcies. Una reflexió amb què m'agradaria quedar-nos.
Mira, i avui que és el Dia Mundial de la Croqueta, des de Doña Croqueta, un compte dedicat exclusivament a aquest aliment, ha explicat a Ràdio Estel que la millor croqueta de pernil és la que ve acompanyada d'una mica de carn de rostit de pollastre que ens ha sobrat.
Exactament, Xavi. El creador de Doña Croqueta, Rubén Hernando, també ha detallat que perquè una croqueta sigui bona, el que ha de ser és casolana, i que casolana no vol dir que s'hagi fet a casa o en un restaurant a través d'una mica de farina, no. Casolana, per ell, és això.
A veure, la croqueta és un producte que ha de venir d'un rostit, d'una carn, d'un brou, no és allò que aprofita una altra elaboració que s'ha fet prèviament, no? Que normalment doncs, ho identifiquem molt amb el rostit.
Mira, Olma, ja va, no només de la croqueta, avui també és el dia, avui també és el dia dels Beatles.
Moltes efemèrides avui,
moltes efemèrides avui, perquè avui, 16 de gener, es va inaugurar el Cavern Club de Liverpool, lloc on John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van fer el seu debut com a Beatles.
I per commemorar aquesta efemèride de Xavi, acabem com estem escoltant amb el seu Twist and Shout, així que
avui, avui acabem ballant.
Exacte.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Vinga, nosaltres també ho deixem aquí amb aquest Twist and Shout. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa ara agafa el volant la caravana. Nosaltres tornem demà a les dues. Fins demà.